És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera.
Molt bon dia, molt bon migdia a tothom. Passen 2 minuts i mig de les 12 del migdia d'aquest dilluns 27 d'octubre de 2025. Sigueu tots benvinguts aquí al Més Calent a l'Aigüera, Zin, que us presentem de 12 a 1 amb molts continguts. Avui és dilluns i després de l'abans informatiu per part de l'Ali Giner, tindrem el guaita que tenim. Avui parlarem de la darrera foca del Mediterrani. En Joan Jo Vigut ens visitarà amb en Mundo Sonoro, en Joan Jan Botí, dins de la seva secció dels drets de butxaca, avui ens vol parlar de l'ocupació, i a la xova de creativitat de la Roser Martínez, avui ens vol parlar de l'espelma creativa. Però com sempre obrim aquí el Més Calent a l'Aigüera amb una reflexió. Avui, mira, venim d'un diumenge, que ha estat un diumenge de clàssic de futbol, eh? Ha estat un diumenge futbolero on, bé, la gent va als bars a veure el futbol. I la meva reflexió d'avui volia anar vers a l'espai del bar, no com a espai de més o menys alcoholització de la gent, que això seria discutible, sinó com a espai de trobada social, un espai comú on la gent es troba per, en aquest cas, veure un esdeveniment esportiu, no? Quan va començar la televisió per pagament, hi va haver aquestes dues opcions. Va haver qui s'agafava el paquet de pagament per veure-ho a casa i per veure els esdeveniments esportius des d'allò que primerament era el Canal Plus, ara s'ha convertit en Movistar, DAZN, altres plataformes, Eurosport, etc. O qui baixava al bar amb l'excusa del futbol per trobar-se amb la colla, trobar-se amb els amics, amb els coneguts, gens que coneixia d'allà, i veure aquell esdeveniment esportiu, no? Fins i tot abans, antigament, i en certs llocs s'havia baixat al bar a veure, per exemple, el Tour de França. Jo recordo que de petit anàvem al poble, baixàvem a l'hora de cafè a fer el cafè, a fer la partida, i a veure el Tour. I és important, mira, el meu punt a favor de que t'ajuntis per poder veure un partit de futbol, un esdeveniment, xerrar, desfogar-te de durant tot l'u de la setmana, perquè les setmanes ja són prou difícils i prou xungues, que els moments aquests de distensió va bé de tenir-los, i veure un partit de futbol sempre millor en comunitat que no pas sol a casa. Doncs, dit això, ens n'anem, evidentment, cap a l'avanç informatiu amb la Lali Giné. Molt bon dia, molt bon migdia, Lali.
Bon dia, bon dia, bon migdia.
Bon migdia.
El que vulguis dir, si acabo d'aterrar, vull dir que tu mateix pots dir el que vulguis, perquè jo encara vaig amb jet lag
del partit d'ahir.
Del partit d'ahir, del canvi d'hora, del qual no me'n vaig enterar, però avui sí, i del partit d'ahir, efectivament, molt a favor de fer els partits als bars, sí. Perquè és així com es viuen els partits, sobretot per la gent que ens importa una merda el futbol.
Exacte.
Amb tot el carinyo.
Amb tot el carinyo.
Però que ho acabes vivint com si
fossis el
forofo més forofo de tot, no?
Sí,
molt a favor. Molt
punt
a favor.
De trobada.
Punt de trobada, correcte.
Doncs, Lali, què ens hi trobarem? Parlant de punts de trobada, què ens hi trobarem a les notícies d'avui?
Punts de trobada, vinga, a veure, parlarem primer de... espera't un moment que em situï, parlarem de municipis de la Mediterrània que impulsen la ruta dels Fosseus, entre ells l'Escala. És una ruta, doncs, això que participa activament, l'Escala participa activament en la creació d'aquesta ruta, juntament amb altres municipis de la Mediterrània, amb orígens colonials grecs, i és fruit d'un preacord signat a la ciutat italiana de Cea, Salern, a Itàlia, per establir una associació que impulsi la creació d'una ruta dels Fosseus com a itinerari cultural europeu del Consell d'Europa.
Fantàstic.
En rutes culturals, bien...
En Grècia, que uneix a tots aquests municipis de la Mediterrània.
I que entronca amb aquell concepte tan maco que ens agrada a nosaltres, de la desestacionalització.
Sí.
Això sempre ven.
Els grecs per això no desestacionalitzaven, sinó que s'expandien.
Ells s'expandien. Anaven conquerint, però colonitzant, no?
Anaven colonitzant,
excepte
sí.
els Aquiles i companyia, que ells ho feien d'una altra manera, no? Perquè sempre s'ha dit que no, els grecs era un poble comercial, i els romans eren
els conqueridors.
Bueno, pues que els hi expliquin
els ibers, no?
Expliquin al rei aquell que tenia l'Agamenón, no?
Sí,
i d'això, no sé jo si eren molt comercials. Bueno, vinga, va, més coses. Parlarem també, ja que parlem de rutes, parlarem de la ruta del Museu de l'Escala, que estrena una ruta per conèixer els jardins del municipi. Ha estat aquest dissabte, una visita guiada pels jardins del Clos del Pastor i els de l'Hostal Empúries. Dos jardins totalment diferents, perquè estem parlant d'un jardí modernista i el del Clos del Pastor, i un altre jardí fet posteriorment.
Disseny, no? Més mediterrani.
És un jardí mediterrani amb aires de sostenibilitat. Sí. Mira, aquesta paraula també la podem posar
també,
en el diccionari.
Sí, també.
Per tant, no tenen massa res a veure. És a dir, potser l'element arquitectònic té més pes, i en l'altre, doncs, l'element floral, que també amb plantes de fora, cosa que el modernista, doncs, no són plantes autòctones. Bueno, bé, que la ruta s'organitzarà només de manera puntual, i que és això que dèiem, ha unit dos conceptes, el d'espais verds i el vessant històric, fins a la integració amb l'entorn i la sostenibilitat. Bueno, doncs,
perfecte.
Una mica el que estàvem explicant, no? Sí, tira'm falta, això. M'encanta aquesta falta. Vinga, més coses que parlarem aquest dilluns. Parlarem de àvies centenàries.
Això és important.
Molt
Tenim
important.
Una àvia centenària que ha fet 100 anys.
Ha fet 100 anys, no sabem si menjava iogurts de la Fageda.
Això ja no ho sé.
Bueno, tu saps per què ho dic, no? Perquè l'àvia centenària que teníem aquí a Catalunya,
sí, és veritat,
que
és
encara
veritat.
Estan els científics estudiant per què va arribar on va arribar, que em sembla 108 anys o una cosa així, resulta que es fotia dos iogurts al dia. i l'altre dia li van fer un publireportatge, perquè no es té un altre nom, no? I resulta que els iogurts eren de la Fageda. Bueno, escolta'm, si amb ella li va funcionar, pues aquí tots a menjar iogurts de la Fageda, no?
Tots.
Si és així, vinga. En qualsevol cas, la nostra àvia centenària és la Remei Pi Ferrer Sabater, que avui fa els 100 anys i que una delegació de l'Ajuntament de l'Escala, encapçalada per l'alcalde Josep Bofill, li ha entregat un ram de flors i una fotografia de record amb aquesta senyora que celebra el seu aniversari i, bueno, el que diem, no? Doncs, aquells homenatges en vida que dèiem, no?
Tan importants.
Exacte, que hem tingut aquest cap de setmana, hem tingut l'homenatge
d'en
Ramon Manent.
Exacte.
Hi ha hagut més, jo què sé, més d'un centenar, jo crec que estaven allà
sí,
a Plaça Catalunya, entre amics, entre
coneguts i saludats,
cantants, amb una festa impressionant, amb un acte oficial, diguéssim, amb parlaments i actuacions, però és que després van fer un dinar i la festa va continuar amb música i amb cantades i, bueno, en fi, un homenatge per tot l'alt. Després, de què més parlarem? Del pintor occità que Cassini Ferrer, que dona una obra a l'Ajuntament. En aquest cas, el prestigiós pintor occità Casimir Ferrer ha obsequiat l'Ajuntament amb una aquarel·la inspirada amb el paisatge escalenc vist des del Gavià. La sala d'exposicions ha estat la seu d'un curs de pintura impartit per l'artista entre el 21 i el 23 d'octubre i dins la programació prèvia del festival Les Muses. I ara, doncs, un cop acabat aquest curs, el que ha fet és donar l'obra. Tot això, doncs, amb Les Muses, que ho tenim a tocar també, aquest festival d'obres d'artistes d'aquí i de fora que s'hi volen apuntar i, per tant, doncs, mostrar la seva obra. Tira'm una falca, va, d'aquestes...
Espera, que se m'ha acabat la falca.
S'ha acabat la falca, home, catxis. Ara.
Som-hi.
Vinga, va. Som-hi perquè després tenim dos notícies d'esports. Bueno, una més social que d'esports, però sí que parlarem del rècord de participació en la marxa contra el càncer, amb 320 inscrits. La nova edició de la caminada de l'Escala en marxa contra el càncer d'aquest dissabte ha estat un èxit total de participació. La Junta Local contra el Càncer de l'Escala ha organitzat la caminada popular, destacant aquesta xifra rècord amb, repeteixo, 327 inscripcions.
Fantàstic.
Sí, fantàstic.
Una causa solidària, més que bé.
Més inscrits significa més diners per la lluita contra el càncer, això sempre és molt positiu. I passem ja als més deportes pròpiament dit. Una altra bona notícia en esports, el Futbol Club L'Escala, que continua fent soroll a la tercera federació, ens diu l'Ivan, conserva una setmana més la segona posició després de la victòria per la mínima contra la Muntanyesa,
els amics de la Muntanyesa.
Exacte, i això pel que fa al futbol, per tant, bones notícies pel futbol. El CTT Ser L'Escala també ha guanyat contra l'Hospitalet, i el Sènior B de bàsquet a la pista del Palafolls B. Per tant,
tenim un triplete
aquí important d'aquest cap de setmana. Els equips que han perdut han estat el segon equip de futbol i el femení de bàsquet. Bueno, no tot pot ser...
No tot pot ser flors i violes.
Però bueno, queda molta lliga, no?
Molta lliga, no us preocupeu.
I ja queda només
el temps,
que ja t'ho deixo tot a tu, perquè, és clar, què hem de fer? Què he de dir jo d'això?
Ens hem d'abrigar més al matí, perquè aquest matí ha fet ja més fred,
a primera hora, no a l'hora que vinc jo.
Però al primera hora del matí, a les 8 o por ahí, quan ens hem aixecat per anar a treballar, estàvem a 8-9 graus aquí, 6-7 graus a les afores de l'escala.
De pujar la manteta.
Ha fet més fresca per al de tramuntana aquella que va entrar, poqueta cosa ahir, i ha baixat la temperatura, però ens esperen diades molt bones, molta bonança també aquesta setmana. Canviarem a vent del sud a partir de demà i això vol dir que tornarem a superar els 20 graus a migdia. Com deia aquell, sin novedat al frente, bueno, un petit front el dimecres crec que portarà més núvols que una altra cosa i poca cosa més.
Bueno, que total, que els que us havíeu imaginat que podíeu canviar l'armari definitivament aquest cap de setmana, veient la tramuntaneta i la pluja, no correu.
No, no.
No correu.
No correu.
Que els torrons ens els menjarem a la platja.
Exacte.
Eh? Ens els menjarem a la platja. Sí. I anem desestacionalitzant, que així...
Que el castauín i el...
El castauín, sí, ostres, i tant.
Les castanyes a la platja.
Primer ens menjarem les castanyes, sí, a la platja. Això serà el primer
segur.
Això ja està cantat. Però és que després vindran els torrons. Quin desastre tot, va.
Lali, al punt de la una.
Allà estarem.
D'acord? Li anem a posar una cançoneta a la... a l'àvia centenària.
Ah, això.
D'aquí al poble.
A veure. Ara,
aviam. Per no dir malament, a la Remei Piferrer.
Ah, sí, exacte.
Remei Piferrer, va, aniversari dels... Manel,
ah,
per tu. Que vagi molt bé per molts i molts i molts i molts anys.
Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons, tres segons, quatre i cinc.
Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'empocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. El tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit, sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fèrem a pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets i amagar-me entre un tap de suro i la paret, just a temps que no em mengi el collons de gatet i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final. Cedir el teu desig travessant la paret del llagrimal. Ara un peu, ara un braç, ara el dors, ara el cap. Ser amable amb la gent i amb maneres de jove, discret i educat, presentar els meus respectes a l'autoritat, escoltar amb atenció batalletes curioses els més vells, fer-me fotos gracioses amb altres il·lustres viatgers i amb un home amb corbata que no...
Doncs aquesta cançó d'aniversari dels Manel, que avui anava dedicada per la Remei Piferrer, que avui fa 100 anys, ja havia centenària per molts i molts anys. I del Manel, d'aquesta cançó d'aniversari, el que hem de fer ara és anar al guaita que tenim. Avui parlarem de la foca mediterrània.
guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui us presentarem... aviam, es fa difícil, perquè normalment volem que els programes aquests siguin una cosa alegre, una cosa que incentivi, de bon escoltar, de bon pair, d'allò de sortir a la natura.
I avui no ho serà?
Avui us presentarem una història una mica trista.
Oi? De què?
Una història al voltant de la natura, però una mica trista. És una història relacionada amb el nostre mar, amb el Mediterrani, i un dels seus habitants. El relat de com el vell marí, és a dir, la foca monjo, s'ha extingit gairebé a tota la conca mediterrània.
Vaja, sí que és una història trista.
És una història trista. Anem per parts, anem a saber una mica més d'aquest animal, no? D'aquest mamífer. La foca monjo, en científic es diu Monacus monacus, és l'únic representant europeu d'aquest gènere de mamífer marí. D'adults poden assolir de 80 a uns 2,4 metres de longitud. Poden arribar als 320 quilos de pes. Les femelles són lleugerament més petites que els mascles. El seu pelatge és de color marró o gris fosc, amb un ventre una mica més pàl·lid, el ventre. És una espècie costanera que s'alimenta bàsicament de peix, cefalòpodes, és a dir, calamans, pops, etc., crustacis, crancs. Combina la pesca a mar obert amb les estades a platges o penya-segats, on també hi cria. I les cries solen néixer cap a la tardor, just en aquesta època. I en poques setmanes ja poden arribar a nedar a mar obert.
Carai, molt valentes elles, eh?
Teniu la imatge mental, d'una foca, en aquest cas de la foca monjo, una espècie que, europea, l'única del seu gènere a Europa. Però clar, es tracta d'una espècie amenaçada.
Clar, m'has dit que en queden molt poques, no? Per tant, gairebé perill d'extinció.
Exactament això. Per la Unió Internacional de Conservació de la Natura, la UICN, que és l'encarregada de posar les espècies, de qualificar si una espècie està en estat normal, si està vulnerable, si està amenaçada, si està en perill d'extinció, etc. Se suposa, segons les darreres estimacions, que resten uns 600 individus. Actualment només es troben colònies permanents al mar Egeu, a Grècia, on hi ha uns 300 individus, a les illes de Madeira, que hi ha uns 50 individus, i a diversos indrets de la costa sahariana del Marroc, que en queden uns 250 individus. ¿Vale? Aquesta distribució, evidentment, no té res a veure a la que havia hagut històricament.
On estaven abans?
Doncs mira, les seves colònies s'estenien per tota la conca, tota la vora de la Mediterrània, i fins...
I ara allà a les Canàries ja no hi arriben.
Ja no hi arriben, ja no n'hi han. D'això en tenim, per exemple, uns registres fòssils, perquè s'han trobat ossos de foca, de caceres, que havien fet els antics habitants, per exemple, del Paleolític i del Neolític. S'han trobat ossos. Una d'aquestes restes, per exemple, es va trobar a Gavà, en unes restes del poble de Gavà, no? Per tant, les foques, com en molts altres indrets del món, es caçaven per la seva carn, el greix, l'oli, la pell, l'ús que en tenien quan eren els caçadors, no? Però la cosa va canviar una miqueta, com tantes altres coses, al segle XIX i segle XX.
Què va passar a aquesta època?
Doncs les poblacions de foca monjo van caure en picat. Seguien caçant pels motius que hem dit abans, els de segles enrere, però també els pescadors, els propis pescadors, van decidir eliminar les foques.
Ui, i això per què?
Extingir-les. Perquè, segons ells era una competència directa a la pesca.
Se'ls hi menjava els peixos?
Se'ls hi menjaven els peixos. O hi havia la seva entesa, no? El seu pensament, que se'ls hi menjaven els peixos, els hi feien malbé les xarxes, etc. I van decidir carregar-se-les per complet.
Per tant, és una mica una de les causes, no? Per les que han desaparegut les...
És una de les causes. Sobretot, amb alguns exemples, a Balears, el darrer exemplar de vell marí va ser caçat l'any 1958.
Buf, fa molts anys, d'això. Vull dir que ja fa molts anys que estan en perill d'extinció.
Sí. I a Catalunya, els últims exemplars que es van caçar també corresponien al voltant dels anys 40 i 50. El mar d'Alboran, l'últim que està al sud de la península Ibèrica, molt a prop de l'estret de Gibraltar, L'última foca monjo que es va veure data de l'any 1992 a les Illes Chafarinas, que són de la zona. Per tant,
sí, gairebé 30 anys. Bueno, més de 30 anys, sense foques.
Més de 30 anys extintes a Catalunya, Mar Balear, gran part de França, gran part d'Itàlia, o quasi tot Itàlia, gran part del nord d'Àfrica, de colònies del nord d'Àfrica, Mediterrània i Canàries. Per aquests motius que hem vist abans.
I altres motius, a part de la pesca?
Com a tot el que passa per al mar, ha de conviure amb la contaminació de les aigües, el trànsit marítim i la sobrepesca del mateix que les foques mengen. Perquè
clar, exacte.
Si ella és una depredadora o està dalt de tot de la cadena tròfica, nosaltres també ho estem. ¿Vale?
O sigui, ja no parlem de sobrepesca de foques, sinó sobrepesca de peixos.
Exacte, sobrepesca de peixos, del seu aliment. En una costa on cada cop està més influenciada pel turisme, no sembla que sigui el millor entorn perquè aquest vell marí, aquesta foca monjo, torni a guanyar aquest territori perdut.
Per tant, ho té una mica cru, eh?
Té una mica pelut, té molt pelut. Extendre's les colònies, des de les colònies que hi ha actual, aquests nuclis de població concrets, a altres zones. Malgrat això, ara sí que posarem una mica de brots verds al tema. Malgrat això, i ja posats a la primera dècada dels 2000, se n'han tornat a albirar algun exemplar a la costa de Balears, a l'entorn de Balears, concretament a l'arxipèlag de Cabrera. Però, en tot cas, es tractava d'un exemplar de pas i no de cap colònia estable. També s'han trobat restes d'ADN.
Clar, el que necessitaríem és una colònia estable perquè es pugui reproduir i pugui repoblar, no?
Però aquestes colònies estables només són possibles en zones, com he dit abans, amb molt poca pertorbació turística, per exemple, clar, o urbanística. Clar, necessiten zones molt aïllades. Per exemple, l'arxipèlag de Cabrera, que és per nacional, seria una molt bona zona per
tornar-s'hi a establir i crear aquesta població de foques.
Per tornar-s'hi a establir. Clar, altre tema són, per exemple, els projectes de reintroducció que ja s'han començat a planificar.
Per tant, ja s'està treballant perquè aquesta foca torni.
S'està treballant. Clar, amb un animal amb aquesta situació, els científics estan treballant perquè aviam com es pot recuperar d'alguna manera i que no l'acabem perdent del tot. Per exemple, a Balears, des de la primera dècada dels 2000 ja se'n parla. La Direcció General de la Conservació de la Natura del Ministeri del Medi Ambient i la vicepresidents i la viceconsellera de Medi Ambient de Canàries també van engegar amb fons comunitaris LIFE el projecte per a la recuperació del vell marí a les Canàries, que encara es troba en fase d'estudis i viabilitats, encara que ha rebut el vistiplau de la UICN, d'aquesta Unió Internacional per la Conservació de la Natura.
Per tant, dos espais, Balears i Canàries.
Exacte. Un altre projecte és el Pla d'Acció Internacional per a la Recuperació del Vell Marí a l'Atlàntic Oriental, que això ve de dins la Convenció sobre les Espècies Migratòries, en la qual, a més d'Espanya, hi participen Portugal, Marroc i Mauritània. També hi participa la Fundació Hàbitat, ONGs, etc. Així mateix, el Fons pel Vell Marí fa un seguiment de l'espècie i campanyes de sensibilització a la part africana, és a dir, a Marroc, Algèria i Tunísia, d'aquesta espècie.
Perquè allà és on te dèiem que encara n'hi havia, no? Encara hi havia aquelles 250 a la costa sahariana.
A la costa sahariana, a la costa atlàntica i nord d'Àfrica, que encara n'hi havia. També fan projectes de conservació d'aquestes foques i també s'està mirant. I no només això, a Catalunya, per exemple, la Fundació Territori i Paisatge va elaborar un primer pla amb un marge d'actuació de 8 anys, va ser elaborat el 2011, i més recentment, quan des de la Generalitat, el nou secretari general de Medi Ambient, en Jordi Sargatal, ha plantejat la reintroducció del vell marí a un lloc que ens toca molt de prop.
A veure, quin és aquest lloc?
A l'espai natural de les Planasses i Vol Roig, d'aquí l'Escala, corresponent al parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Fins ara hem de dir que cap d'aquests plans ha reeixit. O sigui, són desitjos, paraules al vol, globus sonda, digue-lis com vulguis, que, clar, una cosa és fer la reintroducció i una altra cosa és que aquesta reintroducció fos viable, per exemple. Una derivada de tot plegat, que aquí sí que no ho sabràs o no ho agafaràs. Tu saps que hi ha una cosa molt problemàtica actualment amb el peix, que són els anisakis, que és aquell paràsit present en molts peixos que pot causar alguns problemes gastrointestinals, etc. Que per això recomanen coure el peix, congelar-lo, etc. Doncs els anisakis només pot finalitzar el seu cicle vital sent que el seu hoste sigui un mamífer marí.
Una foca és un mamífer marí.
Exacte, un dofí, una balena, una foca, clar, un catxalot, etc.
Llavors, si tenim foques aquí,
si tenim foques marí,
aquest paràsit es pot desenvolupar.
Exacte. Actualment, al Mediterrani, que no és una zona on hi hagi molta prevalència d'aquest paràsit, d'aquest nematode, crec que és, hi ha molt més a l'Atlàntic, al Mediterrani, doncs hi podria establir amb més, amb
clar,
més
podria
quantitat,
tenir més força.
Hi ha coses, la natura, moltes vegades, aquestes coses, de la, en aquest cas seria una reintroducció natural, i aquest paràsit és natural, també, vull dir, no vindria d'aquí, no? Però moltes vegades amb la reintroducció també s'ha de pensar en les conseqüències. Perquè tu estàs tornant a reintroduir un ésser viu que fa molts anys no hi era en aquest territori i com influeix actualment a l'ecosistema.
Clar, perquè els ecosistemes han canviat, no? Exacte. Amb l'aparició i desaparició d'espècies.
Exacte, els ecosistemes han canviat molt. No només amb l'aparició i desaparició d'espècies, sinó amb el clima que hi ha actualment, amb la presència humana, amb la presència d'industrialització del mar, que clar, és un altre tema que tractarem algun dia, perquè el mar cada cop està més industrialitzat. I això no només influeix en la contaminació, sinó influeix, com dèiem abans, en el trànsit marítim, que les hèlices i les quilles dels vaixells pot ferir,
no?
Aquests mamífers marins, o fereixen els mamífers marins. I un altre tema molt important, que és el del soroll, que normalment passa molt desapercebut. Però el soroll en un ambient marí és molt important i molt nociu.
Clar, perquè és molt silenciós, no? El fons del mar.
És molt silenciós. No tan silenciós com deia el Cousteau de lo del silenci blau, però sí que és silenciós. Però determinats sorolls de motors, d'engranatges, de mecanismes, etc. Per exemple, s'ha demostrat que en cetacis, que es deixen portar molt per el sonar, no?
Exacte,
per el sonar intern, els poden fer desorientar-se i embarrancar a les platges o a les costes. Per tant, hem d'anar molt al tanto amb aquestes coses abans de reintroduïm una foca, reintroduïm una espècie d'aquestes. Ojo't.
Exacte, s'ha de mirar molt bé, no?, quines conseqüències pot tenir.
Exacte.
Però igualment, bueno, tots aquests treballs s'estan fent en altres zones, no?, com ens quedem amb la reintroducció que s'està intentant fer a Cabrera.
Primer ens quedem en els plans per la protecció dels llocs on estan. I després, aquestes zones de reintroducció, que en espais, per exemple, que són parcs nacionals i amb característiques d'arxipèlag i aquest geogràficament siguin molt menys vulnerables a el que li pugui rebre de fora, doncs molt millor.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Sergi. Molt interessant aquest guaita, tot i que hagi sigut una història una mica trista, al final hi hem acabat donant aquesta volta, no?
Sempre.
He tingut aquests brots verds que els hi deies. Sí. Doncs gràcies i ens retrobem al proper guaita.
Fins la propera.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I quan passen just 3 minutets de les 12 del migdia, ja hem superat la primera mitja hora del programa, anem a posar una mica de música, però ens anem a Euskadi. Mira, una cançó que es diu Caixo, de Hautsa Astinduz. Aviam com sona la música en euskera.
Eta zuboraitik ez dara konturatu. Egunetan zorturin nazu.
Això, doncs, aquesta canció en euskera del grup Urz, que ens porta avui aquí, que ens hem arribat fins a Euskadi, en el més calent la higuera. I ara el que hem de fer és parlar dels drets de la butxaca, aquesta secció a menjar en butí, que avui ens parlarà de l'ocupació.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Butí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a aquesta secció en què descobrim els nostres drets a drets de butxaca a menjar en botí. Bon dia, Jan. Quin dret descobrirem avui?
Bon dia, Ona. Doncs mira, justament aquest matí, que estava acabant de perfilar de què parlaríem avui aquí, doncs una companya de feina m'explicava que els avis de la seva parella, va haver-hi un dia, doncs ja, un matrimoni gran, que van haver d'anar al metge, perquè l'avi tenia unes molèsties, etc etc, i es va haver de quedar ingressat, i va estar un dia o dos ingressat, i quan ja tornaven cap a casa els va trucar un veí i va dir, escolta, he vist moviment a casa vostra, encara que pugui semblar surrealista, verídic. Resulta que en aquell lapse de temps, de dia i mig, hi havia hagut una sèrie de persones que havien entrat a casa d'aquest matrimoni gran. Ostres, i això aquí Maçanet de la Selva. Per tant,
havien entrat a robar o s'hi havien establert?
No, s'hi havien establert.
Per tant, havien ocupat.
Havien ocupat.
L'habitatge.
Parlarem també d'aquest concepte d'ocupació, perquè jurídicament això d'ocupar no vol dir res. És a dir, la llei no ens parla d'ocupar. És a dir, ocupar no és cap delicte, no vol dir res. Entrarem també una mica en la terminologia de la cosa. Aleshores, clar, què hem de fer si ens trobem en un cas així, en casa nostra, en una segona residència, en un local que tinguem, etcètera, etcètera? Què hem de fer? Hem de trucar als Mossos? Hem d'intervenir-hi nosaltres? Què hem de fer?
Clar, van recuperar la casa, aquests...
Van recuperar la casa.
Aquests coneguts teus, sí. Doncs som-hi. Què diu exactament la llei sobre aquestes ocupacions? Que digues que no parla, no?, directament d'ocupacions.
Correcte. Al final, el terme ocupació és un terme que col·loquialment, com tants altres, com que el dret és una cosa a vegades una mica, no?, feixuga, doncs nosaltres en parlem amb altres termes. En aquest cas, quan parlem d'ocupació, hi ha dos delictes que s'estarien cometent en funció, doncs, de la naturalesa d'allò que estem ocupant. Parlaríem o de la violació del domicili o de la usurpació.
Quina és la diferència?
La diferència, que ara la veurem, és la naturalesa d'allò ocupat, d'allò que estem...
És a dir, de l'habitatge.
De l'habitatge, correcte. Però abans d'entrar al detall de què és la violació del domicili, en castellà popularment conegut com l'allanamiento de morada, i la usurpació, sí que hem de veure què entenem per domicili. Perquè domicili també és una habitació d'hotel, quan jo estic en un hotel amb una reserva feta. Domicili també és una caravana, quan jo hi estic fent un ús residencial o un ús ordinari. És a dir, domicili és aquell lloc on jo hi estic desenvolupant la meva intimitat durant un període de temps, sigui de manera habitual, casa nostra, sigui una segona residència. O sigui, aquí hi ha un mite a desmentir, hi ha vegades que es diu no, la segona residència no és domicili habitual. Bé, el Tribunal Suprem fa pocs anys va determinar que si una segona residència és un habitatge en el qual hi ha subministraments, està moblat, hi ha un ús habitual d'aquest immoble, també es considera domicili com a concepte.
O sigui, si és concorreguda, no? Si hi anem sovint.
Correcte, correcte. És a dir, que no sigui en un estat, doncs, de deixadesa, que no estigui en un estat, doncs, d'inservitud. No és el cas. Si no és el cas, també es considera domicili.
Per tant, ara que tenim clar què és un domicili, anem a veure aquesta diferència, no?, de la violació o la usurpació.
Correcte. És a dir, quan es produeix la violació del domicili, és quan s'està violant allò que es considera domicili habitual. Domicili habitual, segona residència, etc etc. En aquest cas, el Codi Penal, a través de l'article 202, ens estableix, evidentment que això no es pot fer, i ens ho defineix com entrar i romandre en aquest domicili d'una altra persona sense el consentiment d'aquesta persona, de la propietat. I per tant, estableix una sèrie de penes. En el cas de que això es produeixi sense violència, parlem d'entre 1 a 4 anys de presó i una multa de 6 a 12 mesos, i en el supòsit de que hi hagi violència i intimidació, la presó podria anar de 6 mesos a 12 anys, a més, i hem de tenir en compte també que es permet, en el cas de la violació de domicili, el desallotjament immediat, en tractar-se d'un delicte flagrant.
Per tant, aquí no necessitaríem sentència per anar a desallotjar,
ni ordre judicial.
La policia ja pot, directament.
Perquè es considera que aquesta acció s'acaba de cometre o s'acaba de cometre amb molta immediatesa, fa molt poc de la comissió del delicte, per tant, la policia tindria aquesta potestat d'actuar sense necessitat d'ordre judicial. Ara bé, després tenim l'altre supòsit.
L'usurpació.
L'usurpació, que en aquest cas ens anem d'anar a uns quants articles més enllà, el 245 del Codi Penal, que en aquest cas es tractaria de l'ocupació d'un immoble que no és considerat domicili. Allò que hem dit que és el domicili, tota la resta, el que no ho és. Per tant, un immoble buit, per exemple. No? És un delicte, sí. Un delicte contra la propietat, igualment. Ara bé, les conseqüències, la manera de procedir serà diferent que si es tracta del domicili habitual, com deia.
I aquí també, això també està penat, com amb la violació?
Això també està penat, en el cas de que hi hagi violència o intimidació, presó d'un a dos anys, i en el cas de que sigui sense violència, una multa de 3 a 6 mesos. Per tant, aquí no tenim, però, un desallotjament immediat, i sí que hauríem d'anar a través de la via judicial, sovint més feixuga i sovint la que porta més mal de caps també a propietaris.
Per tant, aquí la policia no hi pot fer res, no? Encara que el delicte s'acabi de cometre, com que és un pis que nosaltres no l'utilitzem habitualment, no entra dins de les seves competències.
Diguem-ne que la regulació, la manera d'abordar-ho ha de ser diferent, ha de ser a través de la via judicial. Sí.
Molt bé. Perquè, clar, aquí ens entra una mica en conflicte, no? El dret a l'habitatge, el dret a la propietat... Explica'ns una mica com, o sigui, com estan definits aquests dos drets.
Correcte. Això a vegades genera certa confusió, perquè és veritat que la Constitució, la configuració que té a vegades és una mica complexa. Clar, el dret a la propietat està regulat dins del títol de drets i deures. Uh-huh. En un primer apartat hi ha els drets fonamentals i també hi ha, després, dins del mateix títol, un apartat de drets individuals i de deures, en el qual es troba el dret. Per tant, és un dret dels individus al poder adquirir i al poder posseir una propietat. On ve la confusió? La confusió ve que, uns articles més enllà, quan ja ens hem saltat aquest títol, en el títol de principis rectors, i principis rectors són horitzons, són voluntats, és la manera en la qual hem d'enfocar les polítiques, és i no trobem l'anomenat dret a l'habitatge. Mm-hmm. Que efectivament és un dret, és un principi rector que els poders públics, que l'administració, que el govern de la Generalitat, el govern d'Espanya, han de garantir. Per tant, aquí, quan entren en conflicte, és a dir, el que hem de tenir molt clar és que no han de ser els propietaris els que s'encarreguin de solventar la problemàtica de l'habitatge, que efectivament hi és, sinó que ha de ser l'administració la qui posi i abordi aquesta solució. Per tant, quan entra en conflicte, sí que hem de tenir en compte que hi ha certs drets que prevalen per sobre d'altres. Podríem entrar en un debat polític, ètic, moral, però en el terreny jurídic és de la manera en la que ho tenim configurat. Per tant, el que no podem fer és carregar-li al particular l'atribució i la responsabilitat de respondre per allò que no fa l'Estat.
Clar, per tant, jo com a propietari tinc dret a tenir un pis buit.
Efectivament.
Molt bé. I com podem exercir aquests drets? O sigui, si ens trobem que ens han ocupat el nostre pis, què hem de fer?
Depèn. Depèn, com deia a l'inici, si es tracta del domicili habitual, de la segona residència amb ús, etc., el que recomanaria és trucar als Mossos d'Esquadra, que són els competents a Catalunya en aquesta matèria, aportar el màxim de proves que tinguem al nostre abast de que hi vivim, rebuts, escriptures, imatges, etc. I també, en aquest cas, com dèiem abans, la policia, en el cas de que s'hagi produït en les primeres 48 hores, estaríem considerant-lo un delicte flagrant, raó per la qual la policia podria actuar sense necessitat d'un ordre judicial, fet que alentiria el procediment. Per tant, aquest és el primer supòsit. Si es tracta del domicili habitual o segona residència concorreguda. Si no és el domicili habitual, per tant, parlem d'un immoble, per tant, parlem d'usurpació, no de violació del domicili, s'hauria, evidentment, també de presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra, no tant perquè actuïn de manera immediata, sinó perquè segueixi un tràmit judicial, acreditar també la propietat amb escriptures, rebuts, tota la documentació que puguem tenir, seguir per iniciar un procediment de desnonament. Aquest procediment sí que és cert que la normativa estableix que de fer-se, diguem-ne, no de comú acord, però sense oposició dels ocupants, es podria fer amb certa agilitat, però no sol ser el supòsit en el que ens trobem. Per tant, solen ser processos que, malauradament, s'allarguen, s'eternitzen i sovint generen doncs, més conflictivitat.
Clar, perquè ara que parlaves d'això de les primeres 48 hores per poder-lo considerar delicte flagrant, hi ha com el mite, no?, de que si t'ocupen la casa durant més de 24 o de 48 hores, ja no hi pots fer res, ja l'has perdut per sempre. Qui diu la llei amb això?
A veure, no és tant que no hi puguis fer res, però els treballs es dificulten. Uh-huh. I els treballs es dificulten perquè, com deia, el límit aquest de les 48 hores és el que ens permet dir que un delicte és flagrant o no. I és el que permet a la policia poder actuar amb més agilitat o menys, perquè el delicte s'ha produït i el lapse de temps que hi ha entre la producció del delicte i doncs el temps que transcorre és menor. Per tant, l'agilitat dels cossos policials és major. No vol dir que no s'hi pugui fer res. El que vol dir és que tindré més dificultats, perquè segurament hauré d'entrar a la via judicial, perquè hauré donat un temps major als ocupants per canviar el pany, empadronar-se, donar d'alta subministraments o modificar-los, etcètera, etcètera. Per tant, aquí és on hem d'anar més en compte, perquè estem donant marge als delinqüents.
Per tant, cal estar alerta, no?, i ser ràpids a l'hora d'actuar i ser ràpids a l'hora de trucar als Mossos d'Esquadra per poder engegar tot aquest procés.
Correcte. És cert que hem tingut una modificació normativa, perquè és una queixa, no?, de la ciutadania, generalment, de dir, ostres, com pot ser que hi hagi aquesta inacció o aquestes dificultats per abordar aquesta problemàtica que passa, i que justament a Catalunya passa, i cada dia els números estem, diguem, al capdavant de tot l'Estat en ocupacions. La normativa que va entrar en vigor a principis d'any, la modificació de la llei que pretén agilitzar els serveis de justícia, va modificar l'ECRIM, la llei d'enjudiciament criminal. Va incloure el delicte d'usurpació i el delicte de violació a domicili, els dos que estem veient avui, com a delictes que poden enjudiciar-se a judici ràpid. Per tant, se'ls hi atorga aquesta potestat de més agilitat, que fins al moment no hi era. Veurem, però, la pràctica en què es consolida,
no?,
perquè no hem tingut temps material doncs, de veure-ho consolidat.
I perquè la justícia, no ens enganyem, sempre és lenta.
Sí, o sigui, una cosa és que és lenta, efectivament.
Doncs som-hi, Jan, anem cap als consells finals. Quins ens dones avui?
A veure, si l'ocupació es produeix en el vostre domicili habitual o segona residència amb ús, heu de tenir clar que parlem de violació de domicili, per tant l'actuació pot ser més ràpida i per tant pot produir-se aquest desnonament per part dels Mossos d'Esquadra sense necessitat d'ordre judicial. En el cas de que es produeixi en un immoble doncs, buit o que no es té aquesta categoria de domicili, doncs aquí parlaríem d'usurpació i hauríem d'iniciar un procediment judicial que, si tot va bé, podria agilitzar-se, però que, si no, podria eternitzar-se.
Uh-huh. I aquells consells pràctics, què hem de tenir en compte perquè això no ens passi o per poder-ho resoldre de la manera més ràpida possible?
Perquè això no ens passi, és a dir, per tal d'evitar ocupacions, diria que evitem l'exposició permanent a les xarxes socials del que fem a la nostra vida.
Allò de dir, estic de vacances, no tornaré fins d'aquí 3 setmanes, no ho fem, no?
Digue-ho al tornar.
Exacte.
Si la voluntat és explicar-ho, explica-ho igual, però explica-ho després. Això seria un consell pràctic per intentar dissuadir o evitar doncs, aquest tipus de pràctiques. Després sí que et diré que en el cas de que es produeixi, ostres, tingues la informació, la documentació dels teus béns, no tots guardats a casa.
Mm-hmm.
Perquè, clar, si no surt aquella cosa de dir, ostres, és que jo tinc l'escriptura dintre, és que jo guardo els rebuts allà. Com pot ser natural.
Clar, ara t'anava a dir, nosaltres no sortim al carrer pensant que ens ocuparan la casa, per tant no ens emportem les escriptures. Com ho hem de fer, això?
Absolutament. Una opció podria ser, doncs, tenir-ne còpies en el núvol, a la xarxa, a l'ordinador, per tal de tenir-ho diversificat i no dependre només d'aquell calaix on guardo l'escriptura de fa 25 anys, no?
Uh-huh.
És una altra qüestió. Denuncieu de seguida. Cada hora compta. Cada hora compta i, per tant, és bo.
Hem de ser ràpids.
Hem de ser ràpids, hem d'actuar ràpids. I sobretot, no actueu pel vostre compte.
O sigui, no truquem desocupa ni fem res sense avisar la policia.
Evitem pràctiques que es troben al marge de la normativa, que es troben al marge de la llei, més enllà de l'ètica, perquè ens pot repercutir a nosaltres en problemes penals.
Ah, sí?
Sí, sí. Es pot semblar surrealista, però hi ha hagut propietaris que han actuat, sense tercers, han actuat directament, que és un impuls que podem tenir i que pot ser que ens hi trobem. Al final ens estan ocupant una cosa que és nostra, que ens ha costat un esforç, etc. Però intentem seguir les vies perquè ens podria retornar com un bumerang i podríem ser nosaltres els acusats de violació de domicili, com deia, encara que sembli surrealista, i per tant intentem fer-ho per la via que correspon, encara que a vegades costi tenir-hi certa fe, però n'hem de tenir.
I quan deies això de no actuem pel nostre compte sense tercers, et refereixes, per exemple, a no tallar l'aigua, no tallar la llum, no?
Correcte. No fem aquestes coses, perquè es podria considerar que estem coaccionant els que ens estan ocupant casa nostra. És gros, però podria considerar-se en aquest sentit. Sí. I finalment, sí que, com que ara tampoc correspon, Ona, obrir un nou meló...
No, perquè estem arribant al final, ja.
Estem arribant al final... Però hi ha un concepte que de nou s'està posant de moda, que són els inquiocupes.
A veure, què és això?
Els inquiocupes són aquells llogaters que han entrat a viure en un pis, en una casa, amb un contracte legal, i que, quan s'ha acabat el contracte, o enmig del contracte, decideixen no pagar. Això, que col·loquialment ho englobem tot en el mateix sac dels ocupes, ho hem de tenir en compte amb una altra perspectiva, perquè les vies que hauríem de seguir per resoldre-ho són unes altres, també feixugues, també pesades, també amb conflictivitat, però són diferents de les que hem dit i ens dona per un altre programa.
Per tant, avui el que ens has explicat són aquelles ocupacions que venen de fora i que no tenien cap mena de relació amb l'habitatge abans.
Correcte.
Doncs molt bé, doncs prenem nota de tot això que hem de fer i prenem nota també de que en un altre programa, no, ens parlaràs d'aquests inquiocupes, aquest nou concepte que hem après avui.
Correcte.
Doncs moltes gràcies, Jan, i ens retrobem al proper programa.
Moltes gràcies, Anna.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Molt interessant aquesta conversa amb els drets de butxaca i amb el tema de l'ocupació de fons amb l'Ona i en Jan Botí. Ara el que fem és donar-li pas a la Roser Martínez amb les seves capsuletes d'això va de creativitat, que avui ens parla de l'espelma creativa.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va de l'espelma creativa. M'agrada tant parlar del que és la creativitat que quan estic amb gent em solen preguntar: Roser, i tu què fas quan et bloqueges? Doncs jo tinc diferents maneres de sortir de l'estancament. I una d'elles és amb una espelma. M'encanten les espelmes, els colors, les formes, els olors... I per aquests moments que tens un tema que no pares de donar-li voltes i que no hi ha manera d'avançar, el que et recomano seria parar. Parar sempre és un bon inici. I després ja fas el ritual de l'espelma, l'encens, i et quedes uns moments observant la flama, com es mou, i només amb aquest gest ja li estàs donant l'ordre al teu cervell o al teu bròquil, com a mi m'agrada dir-li, ara toca canviar el xip. Mira, encendre una espelma activa diversos mecanismes útils per la creativitat. Per una banda, és un ritual, i els rituals tenen el poder de marcar una transició mental. Passes del caos a l'ordre i de la pressió al joc. També fa que focalitzis atenció. Mirar la flama et porta al present. Redueix el soroll mental i crea una pausa. I també activa l'espai simbòlic. Una espelma no és una bombeta, és llum, però també calma i ajuda a la connexió. T'obre a un altre tipus de pensament, més intuïtiu, perquè quan la ment està saturada, necessitem canviar d'estat, no afegir-hi més pressió. I una espelma, per mi, és això. És una porta d'entrada a un estat mental més relaxat i més creatiu. És curiós com un gest tan petit pot fer tanta diferència, oi? Potser perquè, en el fons, la creativitat no surt quan la busques amb necessitat, sinó quan li prepares l'espai per venir. I per això encenc una espelma quan em bloquejo. No per fer bonic, sinó perquè em funciona. I tu, en moments de bloqueig, què fas? Encens una espelma?
Doncs, ens una espelma, la pregunta que ens feia la Roser Martínez. Passen 5 minuts de l'una menys 10 del migdia, falta poquet per acabar el programa. Us recordem que tenim vigent el sorteig de la loteria setmanalment. Podeu trucar al 972-77-1000 o enviar un WhatsApp en aquest mateix número de telèfon. I mentre esperem a l'informatiu, posem l'última peça musical del dia. Va, anem amb Roger Mas, la Cobla Sant Jordi i aquest Si el mar tingués baranes.
Si el mar tingués baranes i el tomb del cel mullons, prou sabria on cercar-te, més no hi vindria, no. Si pugues posar en gàbia el plomatge del foc, si el vent tingués andanes, brides i estrep el cor. Si pugues alçar tanques al jardí de l'amor, prou sabria on cercar-te, més no hi vindria, no.
Si el mar tingués baranes, de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. I ens falta poquet per arribar al punt de la una, però encara tenim temps per posar-vos un Sabies què? La primera sèrie. Va, aviam què ens expliquen.
Sabies què?
La primera sèrie de televisió de la història és The Queen's Messenger, emesa l'11 de setembre del 1928 als Estats Units per l'estació WGI a Nova York. Aquest drama experimental, produït per General Electric, va ser un esdeveniment pioner a la televisió, quan aquesta encara era una tecnologia incipient amb receptors limitats. La sèrie, basada en una obra de teatre de J. Harley Manners, es va transmetre utilitzant un sistema mecànic de televisió desenvolupat per Ernest Alexanderson. Només uns pocs espectadors, amb receptors experimentals, van poder veure-la. The Queen's Messenger no era una sèrie en sentit modern, amb episodis recurrents, sinó un esdeveniment televisiu únic que va marcar l'inici de la narrativa serialitzada. Va requerir una producció complexa, amb dues càmeres enfocant els actors i una tercera capturant objectes com mans o cartes en primer pla. L'emissió es va complementar amb àudio simultani per ràdio, ja que la televisió no podia transmetre